Tots els partits d'aquesta matinada, més el d'ahir a la nit, han acabat amb empat. Els dos del grup d'Espanya, Espanya 0, Cap Verd 0. Déu-n'hi-do les crítiques que li està caient a la selecció i a Luis de la Fuente. I Uruguai 1, Aràbia Saudita 1. Uruguai tampoc per tirar coets, ara ho comentarem. I al grup G, Iran 2, Nova Zelanda 2, xiulets per Iran, de la marinera. I Bèlgica 1, Egipte 1, debut de Hamza Abdelkarim, aquest jugador del Barça, que ha jugat 15 minuts amb la seva selecció, substituint a Mohamed Salah. Poca conya, eh? Hamza Abdelkarim, debut en un Mundial, superjove, futbolista del Barça, substituint Mohamed Salah. Em recorda tu, Jofre Mateu, que vas debutar amb el Barça substituint aquí.
Aquí vaig entrar jo quan vaig substituir jo. No, jo... El dia que vaig debutar a Lliga va jugar Mario després jo. I el dia que vaig debutar a jugar de titular, aquí vaig substituir jo.
No va substituir una llegenda del Barça un dia, Rivaldo, una cosa així?
Jo diria que el dia a Sant Sebastià vaig entrar, em sembla recordar, per Patrick Kluivert, però...
Ah, per Kluivert, podria ser aquest.
Però era un hosti, sí. Ah, bon dia, sí, què tal?
I per què fas veure que no tenen record si ho tens perfectament fresca, no, la memòria?
Clar, però perquè m'has fet dubtar, dic, jo crec no recordar a substituir amb una llegenda, però clar, si és el Patrick Kluivert és bastant llegenda, que són.
Sí, de fet, llegenda més que d'alguna manera té alguna cosa a veure amb l'èxit de Cap Verd, més amb Curaçao també, però he llegit avui, ara no recordo si era Mundo Deportivo o el diari Sport, que el seu entrenador, Bubista, va fer un campus amb Patrick Kluivert,
ah,
i
sí?
Amb José Mari Vaquero, que ho tenia molt callat. S'ho tenia molt callat, Vaquero, ja li preguntarem.
Per alguna cosa igual s'ho tenia callat.
Que ens dolem. Va, tira, Willy.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Si el Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de vida.
12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2 del migdia. Òbviament parlarem molt del debut d'Espanya en un Mundial. Tots esperàvem una golejada contra Cap Verd, tot i que sabíem que és una selecció que, sense ser ni molt menys de les més competitives del món, havia deixat fora a la fase de classificació a seleccions més potents, en teoria, com Camerún, també Angola o a Líbia. Hem descobert un porter de 40 anys que juga a la segona divisió de Portugal, i que va acabar plorant. Bosinha, com ho has dit això a la reunió avui? Teje, què tal, com estàs?
Bon dia a tothom.
Què has dit a la reunió de Bosinha?
Ah, que Bosinha ens va deixar muts. Aquesta és.
Avui
ha vingut fi.
Sí,
i l'hem d'aprofitar el programa.
Una mica més fi del programa.
Sí, traslladem tot el que diem fora d'antena a l'antena.
No.
I l'altre que has dit just abans de començar el programa?
No donem per finiquitos. Ja no me'n recordo.
Cap Verd sense joguina.
Ah, Cap Verd sense joguina, sí.
Totes les que te l'acudeixin, les soltes.
Sí.
Aviam,
avui
Santi...
que a Bermúdez falta un pallasso, no?
Exacte, sí. Avui el tenim només gravat, al Bermúdez. Les estrelles han d'anar fent festa,
sí,
saps? Quan
sí,
ja arriba l'estiu.
Ho dic perquè ell mateix s'autodenomina així, que ningú es pensi ara que estic aquí faltant a Bermúdez esperant que...
Sí, sí, va ser molt bo, perquè ara que han arribat els estudiants en pràctiques de l'estiu, el Jordi Martí, quan aquí feia les presentacions, anava un a un, no? La Helena de Diego, la cap de producció, el Nil Solà, el que cobreix Barça, tal, no sé què. Arriba el Bermúdez i el Bermúdez s'autoanomena "jo sóc el pallasso".
És una professió fantàstica, meravellosa i molt honrable.
I necessària.
Sí, sí.
El valor d'un somriure.
I necessària.
És terapèutic.
El que passa és que el Bermud és més coses que pallasso.
Santi Ovalle, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal? Sí, que bon dia.
Aviam, primer de tot, Lamine Yamal està bé?
Està bé. Quan li traslladen aquesta pregunta a Lamine Yamal, diu que està en perfectes condicions, que no té dolor, que no li fa mal, que se sent com abans de la lesió i que està en condicions d'ajudar al tècnic i a l'equip els minuts que considerin oportú. Els minuts depenen de Luis de la Fuente, no de Lamine Yamal, i ja veurem si el segon partit en juga 60 de titulars, si en juga els últims 30, ja veurem. Serà decisió de la Fuente. Si fos per Lamine, jugaria, perquè se sent preparat per jugar. Però ja hem anat explicant que és una lesió amb risc de recaiguda i que han d'anar amb peus de plom. El club també... ho vam parlar amb la federació en el seu dia i ahir el vam veure poc per això. Però Quan li preguntes a la Minya Mal com està, et diu que està perfecte, en bones condicions i llest per ajudar en el que calgui l'equip.
No sé, ahir el veia i amb el Bruno Alemany ho vaig comentar fora d'antena. Ell creu que estava ofuscat perquè no li sortien les coses. A mi em va fer la sensació que en 15 minuts ja se'l veia cansat.
Sí, a mi... Jo entenc el que diu el Santi i crec que... No m'estranyaria, tu quan tornes d'una lesió muscular, si no ha sigut molt greu, com és el seu cas, de seguida comences a tenir sensacions de que estàs com abans, perquè ja no et fa mal, i que no et faci mal estar com abans, hi ha un trajecte que passarà per tenir minuts, per competir, i que entenc que els minuts ahir li van anar bé, però està lluny de ser el Lamine que hem vist en trams de temporada, clar.
Santi, com vas veure els del Barça ahir?
Van jugar 6 blaugranes, 4 d'inici, van ser Ferran, Gavi, Pedri i Pau Cubarsí, i 2 des de la banqueta, que van ser Lamine Yamal i Dani Olmo. Segurament Ferran i Gavi no van tenir el seu millor dia i és possible que siguin 2 dels damnificats al proper partit perquè entrin Lamine Yamal i també Olmo en aquella posició de fals extrem esquerre perquè a Nico Williams el vam veure 4 minuts. No van jugar minuts Eric García ni Joan García, es van quedar a la banqueta sense participar del debut mundialista d'Espanya, i ara es tracta de veure sí que de quina pasta està feta la família, perquè és veritat que la primera setmana de concentració hem anat explicant que es nota molt el bon rotllo que tenen entre ells i que és com una gran família, i ara és el moment de veure si aquesta família és capaç de tirar endavant aquests dies complicats perquè venen corbes, ja que ningú s'esperava que Espanya empatés a 0 el seu debut contra una principiant en això dels mundials com és Cabo Verde.
Ho vam comentar ahir, que a Espanya li costa els debuts al Mundial. En tota la història, 5 victòries, 5 empats amb el d'ahir, 7 derrotes. Ha començat pitjor que no pas millor Espanya als Mundials. El 2010 va perdre el primer partit i va acabar sent campiona. El del 2022 va golejar el primer partit i va caure a quarts contra Marroc. Luis de la Fuente va parlar sobre la sorpresa, l'alineació, que era la titularitat de Gavi.
La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco también, un poco ya más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, o la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
És a dir, que Gavi fos un migcampista més i Cucurella tingués la banda esquerra lliure. Aquest era el motiu pel qual De La Fuente va apostar per Gavi, un De La Fuente que es defensa de les crítiques.
Pero vamos a ver, me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando.
Òbviament és una decepció el debut d'Espanya, però jo comparteixo amb De La Fuente i ara ho comentem, Jofre. També incorporarem a la Olga García, la que podeu escoltar els partits del Carrusel Mundial a la cadena SER. Hi ha crítiques que són exagerades, eh? Avui he al·lucinat amb algunes portades dels diaris i alguns articles d'opinió, i ahir és que al minut 1 ja s'estava rajant de Gavi. És que li tenen ganes.
Sí, sí.
Que vale, no va ser el seu millor partit, però és que no va jugar bé ningú d'Espanya. És que Rodri, què va fer? Fabián, si estava absolutament descol·locat.
Abans de començar el partit, quan van veure Gavi, ja van començar a criticar Guillermo.
No és normal.
No ho és. No
normal.
Ho és.
És el Busquets de 2010.
Probablement.
No, després de perdre amb Suïssa van destrossar Busquets.
És veritat, sí senyor.
I no té, per mi no té cap càrrega de responsabilitat en el partit. No vaig veure futbolistes que estiguessin millor que ell. Entenc les declaracions de La Fuente, entenc que comparteixo aquest aspecte de que és un equip fiable i que el d'ahir crec que no fa patir a ningú. Una altra cosa és que m'ha semblat... Hi ha hagut un moment que deia, aquest equip és fiable, ha estat a punt de dir, a pesar de mi.
No? És veritat que hi ha un moment que crida l'atenció...
I sigui jo o no hi sigui, em sembla que no.
Hi ha un moment que crida l'atenció perquè se'l va veure com dubtant en molts moments del partit a Luis de La Fuente.
Molt...
Consultava molt, va parlar molt amb el metge i el Flac hi va interpretar que el motiu de tanta conversa és perquè no volia fer jugar Lamine Yamal i s'hi va veure obligat.
Sí, i amb Nico crec que igual, no? Jo crec que cap dels dos haguessin jugat si les coses haguessin anat com calculaven o com haguéssim previst uns quants, però a mi em sembla que els minuts de Lamine li aniran bé. Si realment Lamine està bé, que crec que està bé, perquè si jugues que està bé, no sé quant de 100%, però jo crec que li aniran bé.
Rodri, Oyarzabal i Unai Simón sobre el partit.
Para marcar goles contra equipos así, tienes que tener inspiración, finura para meterlas. Creo que hemos tenido 4 o 5 claras y bueno, no ha podido ser, pero bueno, estos partidos si no lo puedes ganar, no os pierdas, ¿no? Las etiquetas a nosotros nos dan igual. Esto es muy largo, sabemos que la fase de grupo pues es importante, pero que no es tan clave, por así decirlo. Pasan muchos equipos, entonces vamos a tener tranquilidad, vamos a encarar el siguiente partido y sobre todo vamos a tener una lectura positiva de lo que ha pasado.
Todo el mundo quiere ganar, pero bueno, con calma, igual que hasta ahora. Creo que no ha sido un mal partido, pero no hemos estado finos en ese último tercio. Creo que hemos estado prácticamente todo el partido ahí metidos en su área o muy cerca, y creo que nos ha faltado esa finura, ese último pase, ese último tiro, que quizás otros días hemos estado más acertados, pero bueno, sin volvernos locos y ahora a descansar y a mirar el siguiente.
Contábamos con, evidentemente, eso lo sabemos, ya solo por el ranking FIFA, que teníamos que ganar este partido, pero te encuentras con una Cabo Verde muy sólida en defensa. Con nosotros esa falta de finura de cara a gol, que bueno, entre Bociña y el desacierto que hemos tenido en algunas jugadas, pues no hemos podido conseguir marcar gol. No hemos dejado jugar a Cabo Verde, que en los próximos partidos veréis que sé que plantean un muy buen fútbol y hemos hecho una buena presión, no les hemos dejado conceder mucho.
Aquest últim era Unai Simón, per si el voleu identificar. L'anterior era Oyarzabal, que no va tocar ni una pilota en els primers 30 minuts de partit. En 30 minuts, els primers 30, Oyarzabal no va tocar ni una pilota. I Cap Verd només va fer una falta en tot el partit. Una falta va fer Cap Verd en tot el partit. Ara ampliem l'anàlisi.
Però Unai Simón diu que no els van deixar jugar.
Abans d'ampliar l'anàlisi d'aquest empat d'Espanya, Santi, què més ens expliques del que està passant, que encara no sapiguem?
Va, que avui us porto...
Això m'agrada.
Una de mites.
Oh, Will Smith, que gran.
El Mundial és la meca del futbol. I a la meca hi ha bons profetes. Ahir vaig estar amb Diego Lugano, mite de l'Uruguai que va quedar quart al Mundial de Sud-àfrica. Així va parlar d'Espanya.
Creo que es el fútbol que mejor se juega en el mundo, mayor entendimiento justamente del juego. Como España no tiene nadie, y eso siempre lo torna favorito, ¿no?
¿Lo pudiste ver o cómo te lo explicas?
Lo vi el partido, creo que Cabo Verde sorprendió. Sorprendió para bien. No solamente defiende, sino que defiende bien. Antes un equipo africano defensivo a veces amontonaba, ¿no? Hoy defienden escalonado, defienden bien, con buenos contraataques. Obviamente que España le faltó esa agresividad en el último tercio, que la va a tener en los próximos partidos sin duda. La va a tener, pero bueno, hoy Cabo Verde se torna un rival directo d'Uruguai per a la classificació, no?
I després, tancats en un ascensor, una altra mita. Carlos Valderrama.
Hombre,
un home,
aquest sí que és mite.
Amb les idees clares.
Segunda sorpresa.
¿Cuál fue la primera?
Que perdió Ecuador. No pensé que Ecuador iba a perder.
¿Le ves aún así favorita a España?
Bueno, sí, no, el primer partido apenas. Sí. Apenas el primer partido.
¿Cómo te explicas que el primer partido siempre le cueste tanto a España?
Siempre, siempre es difícil, es complicado. Pero bueno, le tocó un equipo complicado defensivamente y no tuvieron muchas opciones.
¿Qué es de la vida de Valderrama?
Ah, yo estoy feliz.
¿Sí? ¿Cuál es el jugador de la actualidad que más le gusta?
Pedri.
¿Sí? ¿Pedri? ¿Por qué?
Juega bien.
¿Y de delanteros?
Delantero Mbappé.
El Mundial és la meca del futbol. I a Miami, els mites es fan realitat.
Mite gros, Valderrama, eh? Tinc la seva samarreta de Colòmbia. Sí? Demà la porto.
Tancat amb un ascensor, s'ha dit, vaya, de Valderrama, eh? Què pot sortir d'aquí, eh?
Molts el recordareu per aquella imatge amb Mitchell, sí, quan jugava al Valladolid, Valderrama. Us recomano que busqueu l'anunci que va fer a Colòmbia per conscienciar la gent de lo important que és detectar a temps el càncer de testicles.
És veritat, aprofitant, sí, el
em
tema.
Em sembla una meravella d'anunci.
Quin Valladolid aquella, amb Valderrama, aquella samarreta, quin jugador, un tros de jugador.
Higuita, Leonel Álvarez...
Que bons són els mundials per recuperar aquestes coses.
I Maturana era l'entrenador, sí, Pacho Maturana.
Pacho Maturana.
Sí, sí. Sí, sí. Com us deia, Espanya va empatar, també ho va fer Uruguai. De matinada, 1-1, partit narrat per Lluís Flaque. Uruguai 1, Aràbia Saudita 1. Flaqui, què et va semblar Uruguai?
Bon dia, sí que, doncs, veient l'Aràbia Saudita-Uruguai, em queda clar que Espanya haurà de millorar, i molt, si vol passar de ronda com a primera de grup. És veritat que ha tingut sort, la selecció de la Fuente, perquè l'empat entre àrabs i uruguaians deixa el grup tal i com estava, amb tots els equips empatats, però també és cert que, primer, Espanya ja ha jugat contra el rival més dèbil i no ha estat capaç de guanyar-lo. I segon, tant Aràbia com sobretot Uruguai tenen arguments més que suficients com per exigir una gran millora en el joc d'Espanya si aquesta vol superar-los. Comencem per Uruguai. Va jugar malament la primera meitat i va millorar i molt a la segona, tancant a la seva àrea Aràbia i generant infinitat d'oportunitats. De fet, crec que va mereixer guanyar amb escreix. Els canvis al descans van revitalitzar la selecció uruguaiana, una selecció, això sí, que troba a faltar, els golejadors que tenia abans, com Cavani o com sobretot l'exblaurana Luis Suárez. Dono per fet que Uruguai sí que guanyarà Cap Verd a la segona jornada, així que arribarà a la darrera amb totes les opcions de ser primera de grup. I pel que fa a Aràbia, proper rival d'Espanya, molts menys arguments futbolístics que Uruguai, però bastants més que Cap Verd. És un equip un punt anàrquic, que va resistir en defensa a la segona meitat, que té bones opcions en el joc aeri, ho va demostrar en el gol que era l'1-0, i que té un porter que tu sí que et posaria nerviós. És veritat que atura, però ho fa amb un estil tan estrany que no dona gaire sensació de gran seguretat. En condicions normals, Espanya hauria de guanyar Aràbia, sí, però haurà de millorar i molt respecte al que vam veure ahir dels jugadors de la Roja. Així que el grup queda absolutament igual que estava, tots tenen un punt, la classificació es decidirà en dues jornades, dono per fet que Espanya passarà de ronda, és clar, però haurà de fer un canvi radical si vol fer-ho com a primera de grup.
Ara ho ampliem, gràcies, Flaqui. Olga García, què tal, com estàs?
Què tal, sí, que bon dia.
Què tal, les nenes?
Bé, ja la vacuna dels 3 anys.
Ah, bueno.
Tocava avui la vacuna,
avui
però mira,
ja
quins temps aquells, sí, Jofre? Sí.
Quan vacunava, no? la meva ja...
Ja es vacuna sola.
La meva ja...
La teva ja està gran.
Ja no, ja... Bueno, anava a dir una burrada.
No entris al xoc.
Té 18 anys, deixem-ho aquí.
18 anys ja?
18 anys.
Hola, tio, que bèstia.
Acaba de tornar dels exàmens a veure quina carrera comencem. Perquè la comencem tots la carrera, això en som conscients.
Sí, 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 sí. Olga, quin nivell de decepció tens amb el debut d'Espanya? O no és per exagerar?
Doncs bastant elevat, sobretot. Hem fet un frenqui de joc, però no, ja et dic. La veritat és que m'esperava... Jo pensava que seria com la tònica dels altres partits en el que els hi costaria, en els altres mundials, però sí que vaig veure una Espanya massa anàrquica, és a dir, sense molts moviments. Sí que està sent un mundial que crec que les primeres parts és com que va de més a menys tothom i després la segona amb els canvis oxigenen una mica més el partit, però sí que em va faltar molt. És a dir, la gent esperava la notícia que tornés Lamine, era com l'alegria aquesta de que pogués fer alguna cosa, però sí que també vaig trobar a faltar que fes els canvis abans, que sortia el món al 80. La veritat és que sí que defensivament Cap Verd amb Disney Porch i Roberto Carlos López van ser aquí Maldini i així, però la veritat és que un partit que jo m'esperava bastant més.
L'alineació titular et va sorprendre o no?
Sobretot em va sorprendre per Gavi. Crec que en la posició d'extrem jo hagués ficat, per exemple, a Olmo perquè es pogués ficar cap a dintre, a buscar més situacions de zones intermitges cap a de la tres quarts, però sí que va ser l'única posició així que em va trastocar. Però clar, és que si estigués Lamine i estigués Nico Williams bé, jo crec que hagués canviat. A veure, si hagués marcat Ferran Torres també hagués estat una altra cosa. Però sí que per aquesta part em va sorprendre.
El Flaqui ha dit que veient el Uruguai i Aràbia Saudita, que també van empatar, és el partit que va narrar per Carrusel,
sí,
creu i té clar que Espanya haurà de millorar si vol classificar-se com a primera de grup. Que la
sí,
sort és que van empatar, però que veient el partit que van jugar comparat amb el que va fer Espanya contra, en teoria, la més fluixa, que és Cap Verd, és per estar alerta.
Sí, sobretot perquè és el que dèiem. L'única bona notícia del partit de l'altre dia és que tot segueix igual, però sí que veient el nivell d'Aràbia Saudí i d'Uruguai, hauran de pujar un puntet, sobretot perquè al final estem veient com Araujo, que va ser el que va marcar el gol, després el que deia també el Flaqui, el porter no és molt estètic, però sí que et fa unes parades així que et posa nerviós, però crec que a nivell de joc, l'equip de Marcelo Bielsa, la veritat és que és un joc molt més coral i que et posarà les coses més difícils. Espanya haurà de pujar un puntet la intensitat, perquè si no, la veritat és que a poc a poc s'aniran complicant a mesura que passin els minuts.
Araujo és Maximiliano Araujo.
Sí,
perquè
sí, claro.
N'hi ha dos a Uruguai.
Sí, sí,
un
sí,
no juga, que és el del Barça, i l'altre és el que va marcar el gol de la seva selecció.
Va tenir dret de blau, com li agrada a Jofre, el del Barça.
Sí, i amb una lesió que ens l'hem de creure, que ha de revisar el bar. Però...
La d'Araujo?
Sí.
Home, clar que està lesionat, si no jugaria.
Sí, sí.
Ningú es vol perdre un Mundial.
Això ho diu Bielsa.
No, però sí que és cert que, per exemple, amb Araujo moltes vegades sempre ens entrem d'aquestes lesions. És com que cada vegada que hi ha una lesió així, sempre se'n sap. Igual que amb altres jugadors, es tarda en saber el que passa. No sé, és una curiositat. L'altre dia ho analitzava.
A mi em sembla que a Espanya li han penjat un cartell que a tots interessa, que és que sigui molt favorita, i a mi em sembla que no ho estan. No dic que no tingui un equip per guanyar el Mundial, home, però no em sembla que estigui per sobre de molts altres equips. Realment,
el dubte està, i ho comentava Esterge també avui, quan parlàvem sobre el partit, en, òbviament, com arriben Lamine i Nico, però després els seus substituts com estan, perquè també venen de problemes físics, no? Jeremy
i
Víctor Muñoz. I Miquel Merino, que hi va jugar, però és que no ha disputat un partit des de fa no sé quant temps. Clar, hi ha molts jugadors amb incertesa física, no?
Jo entenc que esperis a Lamine i a Nico, però els tios que portes per ampliar convocatòria fins a 26 han de ser tios que en aquest moment volin.
I ara que, per exemple, estic veient tots els partits del Mundial, fent el partit del Mar... et toqui, hi ha un jugador que l'altre i ara...
Quin equip has dit que s'ha tallat? Quin equip has dit ara que s'ha tallat?
Marroc.
Val.
És a dir, a mi em va semblar, juntament Costa de Marfil i Marroc, dos equips que si et toca contra Espanya et fiquen les coses molt difícils. No parlem de Diomandé ni parlem de Bouadi, però sí que són dos trossos de jugadors que si els analitzes amb clau Mercato dius, ostres, aquests equip on estaven? Però bueno, Diomandé diuen que se'n va al Liverpool.
Oh, no, és del Leipzig, és el futbolista que vol fitxar al Liverpool i com a alternativa tenia Anthony Gordon perquè demanen més de 100 milions d'euros i el Liverpool no els vol pagar, almenys de moment. Però sí, és un jugador que ahir, per exemple, el del Mas i el Ferron el van destacar, en aquest inici de Mundial.
Un escàndol.
Sí, però
jo si vaig veure que era un perfil com Dembélé, però salvant les diferències, però sí que Incapié, que és un tros de lateral, el va fer pols en totes les situacions del camp. Després havien de fer-hi aquestes cobertures, però la veritat és que era com que és igual el jugador que fiquessin, que tenia una plasticitat i una facilitat per marxar-se en un 1 contra 1, que a mi em va sorprendre molt.
El que passa és que és el primer partit.
Clar.
Sí, clar.
Tampoc, òbviament, és millor començar guanyant i convencent, però vols dir que no canviarà molt la història d'un partit a l'altre?
Jo diria que canviarà. Crec que no molt, perquè tothom té el termini una mica no a curta vista, perquè és un Mundial que se't pot fer molt llarg.
Clar, perquè hi ha una
tothom
ronda
passa,
més. Hi ha 700 i passen 8 tercers, no?
És que sí. Espanya...
Passen tots els primers, tots els segons...
8 de 12.
I 8 de 12 tercers.
Que si el que no passi, realment, si és una dels cocos, si no passa és una catàstrofe perquè passarà tothom, no? Llavors, amb aquest termini no tan curt, crec que les coses es cuinen a foc més lent i per això entenc la convocatòria, però... jo hagués fet un mix, realment entendria esperar a Lamine, però estem ficant a Lamine, a Nico en el mateix sac, on hi ha una diferència brutal, o sigui, d'un jugador a l'altre la diferència és
que Nico va jugar 4 minuts, no?
Sí.
Però Nico serà... Sí. El Nico està molt bé, molt bé, molt bé, està molt lluny de Lamine, però
sí,
molt
sí.
Lluny.
És veritat, el fiquem al mateix sac i Lamine menja a part.
I ja no et dic Jeremy i Víctor Muñoz, que jo, Víctor Muñoz, estan bé, el poso per davant de Nico. O sigui, jo el posaria abans.
Sí?
A mi em sembla que ahir la diferència
per
va ser...
Per tu, bé, els dos és millor Víctor Muñoz que Nico Williams?
Aquesta temporada no hi ha hagut col·les, veritat, que Nico ha passat molts problemes, però a mi Víctor Muñoz em sembla un futbolista
descomunal. La temporada de Nico Williams és molt dolenta.
Però és que ha estat...
Però va arribar també Víctor Muñoz lesionat.
Sí.
T'emportes el titular estant tocat i t'emportes el suplent, que sí que ha volat durant la temporada, però en el moment aquest... també tocat.
Més Rodri, més Merino, o sigui, realment Espanya aquí va amb una incògnita, però tu veus la majoria de seleccions i les que estem descobrint, amb futbolistes interessants a tot arreu, i realment l'amenaça d'Espanya, la gran amenaça d'Espanya és Oyarzabal i Ferran Torres. Crec que la majoria de rivals estan força contents, sincerament.
Sí?
Jo crec que sí, jo crec que són dos futbolistes comparats amb les posicions de Mundial, on la majoria de seleccions o no sé quin percentatge de seleccions tenen futbolistes més determinants en aquesta posició. Moltíssimes seleccions, moltíssimes. A altres li sobren, no? A França en té 10, que són determinants.
Home, és que clar, però... parlem de... Si ho compares amb França, per exemple, que tens Ulisse, Dembélé, Mbappé i Doué.
N'hi ha molts, sí. Sí. Portugal, sí. Brasil, sí, sí. Alemanya, sí. Anglaterra...
Ara, lo de França, clar. Perquè bé, no, de ser sots campió el 2022 i campió el 2018, eh? Vull dir, lo de França
que té...
és tremendo,
és
una... eh?
Sí.
A nivell noms, abans de tal...
Sí.
Que sí, que Anglaterra té Harry Kane i el propi Gordon o Rashford o posa el que vulguis, que França té els que heu dit, que Portugal...
No, Alemanya i Portugal, i és veritat, que si la teva amenaça ahir és Oyarzabal i Ferran Torres, n'hi ha moltes que estan per sobre teu, sí, sí.
Però després ha comentat un tema que m'he apuntat, que jo us escolto el que t'hi jugues Barça, que parleu de que els partits no es plantegen amb els 11 que surten, sinó amb els 15, amb els 16 que pots acabar fent jugar. Això de que ens facin... partir el partit 3 minuts al minut 22.
És una castanya, però com un piano.
A part de que
però
és una castanya com a espectador, a l'hora del pla de partit, que normalment el primer canvi el fas entre el 60 i el 65, si el fas llavors, al cap de 2 minuts, l'entrenador rival té 3 minuts per agafar els seus i dir-los, ens han fet això, aguantes. Llavors, si aguantes aquesta pausa, vol dir que donaràs instruccions, trigaràs 5-10 minuts més a fer els canvis. És que et plantes en minuts 75-80.
És un canvi...
És que trenca el pla de partit absolutament, no per plantejar el partit amb 15.
Totalment, és un canvi que crec que influeix molt, no només en el descans i en trencar ritme, sinó en aspectes tàctics d'una manera brutal.
És que ahir, per exemple, amb un estadi que tenia aire condicionat, que estava tapat, o sigui, aquí volen enganyar dient que hi ha una pausa per hidratació.
Ara ja
no, però això és per la publicitat, sí. Perquè són, una pausa per la publicitat, tio,
però llavors han canviat la norma del futbol. O sigui, abans era un esport on es jugaven dos parts de 45 minuts i ara és un altre esport on es juguen quatre parts de 22 minuts.
Sí, sí, així, sí, per ficar-hi públic.
Això d'Estats Units ho han fet així, però sí que, per exemple, les altres normatives de que hi ha les pèrdues de temps o que els sacs de banda que si tardes més d'amonestació li dones al rival, aquestes coses jo crec que són útils, però sí que, evidentment, està tot fet per un business de màrqueting de dir, mira, parem, paguen una pasta aquests 3 minuts i després continuem.
És una tallada de rotllo, més, com a espectador, és una tallada de rotllo.
Sí, sí. No sé, com a entrenador et complica el modificar el partit.
I els 20 primers minuts de partit, els 20 primers minuts són...
Però les va ni tothom.
No va ser res. Que no,
si l'altre dia l'Alemanya Curaçao, que comença bé, empaten a un, hi ha un moment que Alemanya està allò, en plan, al minut 20, hòstia, que aquesta gent ens han empatat, que fem, pam, els hi pares el partit 3 minuts, clar, agafant Nagelsmann, chicos, tranquilos, tal, esto, l'otro, tal, Curaçao s'acaba en aquella pausa d'hidratació.
Tàcticament és un canvi.
I amb el Brasil contra el Marroc també ha passat el mateix. Mm-hmm. Més bé.
Esperem que no es quedi gaire, això. O sigui, que sigui pel Mundial i que se demostri que, bueno, hem fet pasta amb la publi i s'acabó.
Esperem. El partit va servir per descobrir a un porter de 40 anys que juga a la segona divisió de Portugal i es diu Bosinha, que va acabar plorant i
para
emocionat.
Para nosotros es un partido muy bien conseguido. Trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
Clar, la diferencia entre España y Cap Verde es... brutal. Agafant xifres de Transfer Market, et surten unes conclusions, Teje, que són espectaculars.
Mira, la plantilla de la selecció espanyola val 25 vegades més de la de Cap Verd.
25 vegades més.
Això vol dir que el que et costa fitxar els 26 jugadors d'Espanya, fitxes 650 jugadors de Cap Verd. Val? És a dir, hi ha 5 jugadors de la selecció espanyola que valen més que tota la plantilla de Cap Verd.
Només un jugador val més que tot Cap Verd.
Lamine, de fet, Lamine val 4 vegades la plantilla de Cap Verd.
Això segons Transfer Market.
Pedri, 3. Cubarsí, Zubimendi, una i mitja, i Dani Olmo també, val més que tota la plantilla de Cap Verd junta, segons Transfer Market. És a dir, aquests 5 jugadors d'Espanya valen com 10 vegades l'equip de Cap Verd. És a dir, 5 jugadors d'Espanya valen 78 futbolistes de Cap Verd, perquè ens entenguem. I segons Transfer Market, no, però el Madrid ha pagat més per Cucurella del que val tot l'equip, els 26 convocats de Cap Verd.
O sigui, el valor de la plantilla de Cap Verd, segons Transfer Market, és menys del que ha pagat el Madrid per Cucurella.
És inferior al que ha pagat el Madrid per Cucurella. De fet, si vols juguem a fer de directors esportius, val? Ens venem tota la plantilla de Cap Verd i anem a fitxar.
Vale.
Anem a fitxar a Espanya. No podem fitxar els tres porters.
No.
O fitxem Joan, o fitxem Unai i David Rayet i caben els dos. Però els tres porters d'Espanya no els pots fitxar. No pots fitxar tota una línia defensiva sencera.
Tampoc.
És a dir, com a molt pots fitxar Laporte, Grimaldo, Llorente, i si no, has de triar-ne un dels defenses d'Espanya. No pots fitxar ni de dos en dos. No pots fitxar més de dos migcampistes, i això sí, ha de ser Mikel Merino i escollir si Gavi o Fabián.
Un dels dos.
Un del... Sí. Si no has de fitxar els migcampistes d'Espanya, donen un... Sí,
a, sí Pedri, a Pedri no podries, perquè
no,
Pedri
només no
Pedri ja val més que tot Cap Verd.
I a Dani Olmo tampoc. Però no pots fitxar més de dos davanters, que has de triar si és Oyarzábal amb Víctor Muñoz o amb Jeremy Pino, o si fitxes Ferran o Nico o Baena i afegeixes Borja Iglesias. És a dir, fixa't que no estem dient cap dels estructurals de la plantilla d'Espanya. És a dir, per tant, no pots fitxar un jugador per línia. En el millor dels casos, per fitxar un jugador per línia et faltarien 3 milions. Si fitxessis David Raya, Laporte, Mikel Merino i Borja Iglesias.
Has de donar sortida.
Per tant, o sigui, si tu dius, va, mira, m'he venut tota la plantilla de Cal Verd, vaig a fitxar tants jugadors com pugui, d'Espanya em pots fitxar 4. És que són Unai Simón, Grimaldo, Laporte i Borja Iglesias. O sigui, 5 jugadors d'Espanya valen com 10 plantilles de Cap Verd i tota la plantilla de Cap Verd val com els 4 més econòmics de la plantilla d'Espanya.
I, segons Transfer Market, el valor de Lamine Yamal és 6 vegades el valor de 4 vegades, perdona, el valor de tota la plantilla de Cap Verd. Ha estat divertida l'entrevista que la Marina Fernández ha fet aquí a Catalunya al cònsul de Cap Verd.
Sí, que és un metge. És un metge, és un otorrino d'aquí de Barcelona. De fet, és el metge titular del Liceu. Ahir no va poder veure el partit perquè, clar, hi havia les noces de Fígaro i havia d'estar de servei. Estava allà amb carrusel a l'orella i escoltant el partit. Ens ha explicat que allà a Cap Verd esperaven encaixar un 5-0, un 6-0, però que Espanya va calibrar malament el rival.
Jo crec que hem de treure en clar una cosa. Pels grans, no infravalorar els petits. Perquè jo crec que ahir l'equip d'Espanya va considerar com si jugués contra el Malgrat o el Sant Adrià o una cosa d'aquestes, no? I realment no va ser així. I després, per un altre cantó, que els petits es puguin incorporar en el món.
No he buscat a Transfermarkt el Malgrat ni el Sant Adrià, però vaja, és el que ens diu el doctor Pedro Clarós, que és el cònsul de Cap Verd a Espanya, que també, amb la victòria d'ahir, ha fet una al·legoria de la lluita de classes.
El seu lema que tenien era claríssim, era resistir. O sigui, sabem que ens enfrontem amb un monstre. Sabem que no el podrem guanyar, però hem de defendre'ns lo màxim i hem de lluitar. I aquest estímul realment és el que jo aprecio, perquè si no sigués d'aquesta manera, la gent senzilla mai accediria als puestos de nivell alt. I això veiem que famílies riques, els fills són un desastre, i que de famílies obreres i molt treballadores tenen la possibilitat del dia de demà ser advocats, arquitectes, empresaris i gent de molt de nivell.
Aquest he pensat que t'agradaria, sí, i també sí. T'agradarà quan hem parlat de Bosinha, que per cert el va operar, que està bé que un otorrino operi un tio que es diu Bosinha,
sí,
que vol dir veueta. I a més el metge del Liceu.
Ho veieu com està filt, eh?
No, veueta. Abans com se deia? Abans de l'operació.
Posa raó. No, però això que sigui un tio de 40 anys, amb el que diu el doctor, ara que ens estem envoltant de joventut per l'estiu, també t'agradarà.
Jo fa anys el vaig operar. O sigui, clar, jo ja porto molts anys anant a Cabo. A Cabo Verde potser portem unes 16 missions. I ara, últimament, un cop a l'any hi vaig.
I de què el vau parar, Bocinha, vostè?
Bueno, això són intimitats, deixem-ho córrer. Però és un nano molt senzill, és cert que té 40 anys, i això és una altra cosa que a mi m'agrada, perquè arriba un moment que sembla que la vida et tregui de circulació. Ja tens 25 anys o 30 i ets un vell. I no. Una persona a 40 anys cultivat pot donar encara molta canya.
Totalment d'acord. Els 40 són els nous 20.
Molta canya.
Igual que els 20, però més experiència.
Bueno, igual que els 20, igual.
És curiós, però... El cònsul de Cap Verd, que es diu Pedro Clarós, i que és metge, va operar Bosinha, el porter
d'ahir,
que va ser l'MVP del
i
partit.
I no pot explicar de què el va operar. Això també és curiós, no? Que no pugui dir, dis-ho, no sé.
Bueno, és com els comunicats mèdics que no es poden fer sense el permís del pacient, no?
Ah, és una qüestió de salut.
És fantàstica aquesta història de Bosinha, i, a veure, sense desitjar-li, perquè no és un desig, i tant de bo que digui MVP i Cap Verd avanci molt, però està al caure, la cagada de Bosinha mundial, o sigui, el següent partit està al caure, perquè, en fi, va fer una actuació...
I tampoc va fer 400 parades,
exacte, va fer una actuació correcta, va fer alguna que va parar, però se li va escapar una mica, miri...
Hi ha aquella de la primera part, no? Després del travesser de Ferran, la segona rematada que la treu per dalt, que aquella està bé.
No, alguna està bé, però vull dir que tampoc va ser un el setge de Barcelona, d'Espanya amb Cap Verd.
No, i la més clara és la de Ferran el travesser, no? És la més clara
que descarrega Cucurella. I la que va finalitzar, també, no? La de Pedri, pot ser?
Sí, la primera de Pedri. Té una Pedri.
A Pedri com el va veure?
Jo diria que més ofuscat que Lamine. A mi em sembla que Pedri necessita, com va entrar Olmos, va veure coses diferents, necessita coses per davant que a la primera part no va tenir. Necessita
alimentar. Que Fabián també anava bastant perdut,
M'esperaré una mica per criticar Fabián perquè és el primer partit i perquè és un futbolista que...
Poseu al YouTube i busqueu la mueca del Jofre quan
Una imatge val més que mil paraules, sí, tot i que estem a la ràdio.
Fabián és un jugador titularíssim al PSG, titularíssim a la selecció, i que van passar en els partits i jo dic, bueno, sí, està bé, yes, no em sembla un desastre, però és que es fixa per davant de tothom i a mi em sembla que no li veig aquest argument de dir, ostres, és que quin jugador, com aporta, com... Bueno, va arribant, però les que arriben no les acaba bé, defensa bé, però tampoc el veus... No sé, és
el com... PSG, 20 partits a la Lliga, un gol, 4 assistències, a la Copa de França i a la Supercopa, cap gol, cap assistències, i a la Champions, 9 partit, un gol i una assistència.
A més,
és a dir...
un altre que va reaparèixer just era tram final de temporada.
Sí, és veritat, un altre, sí senyor, és veritat. Va jugar a la final de la Champions.
Sí, va arribar a ser titular, però les eliminatòries de semis i això.
Olga, et deixem que cuidis a les nenes. Una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Escoltem el carrusel mundial. Hem demanat al Bruno, entre partit i partit, que ens expliqui quins jugadors li han cridat l'atenció en aquest primer tram de Mundial.
Hola, sí que bon dia. Doncs sí, hi ha molts jugadors que m'estan cridant molt l'atenció en aquest Mundial, però et diré quatre, per poder parlar una mica més d'ells, explicar una mica com juguen i que tingui la gent més detalls. El primer és Ayub Bouadi, migcampista de només 18 anys, selecció del Marroc, juga al Lille. És un futbolista que el dia que feia, el dia del seu aniversari de 17 anys, va jugar un partit de Champions contra el Madrid, era la seva primera titularitat amb el Lille a la Champions i va jugar un partit impressionant. L'altre dia contra Brasil va jugar un tros de partit també sensacional i es veu que és jugador de partit gran. Em fa la sensació que és un futbolista a tenir molt en compte per la personalitat i la qualitat que té a l'hora de distribuir la pilota. Un migcampista sobretot molt complet, amb bon físic, però amb moltíssima qualitat per distribuir també. Parlarem també de dos mexicans, Quiñones i Eric Lira. Quiñones és nascut a Colòmbia, però ha jugat molts anys a Mèxic i per això el van nacionalitzar. Va ser per mi el futbolista del partit inaugural, amb un gol, hauria d'haver marxat segurament amb una assistència, un xut al pal. És davanter, pot jugar a l'extrem, va jugar com a fals extrem per l'esquerra i per mi va ser el jugador més destacat. Pot jugar de nou a la banda, per tant un perfil versàtil i el que hauríem d'estar molt atents. Està jugant a Aràbia, a l'Al-Qadisiyah, i fent-ho amb bon rendiment. Ha marcat moltíssims gols, més de 30. Amb el que va marcar al Mundial són 35 els gols que ha marcat aquesta temporada. L'altre és Eric Lira, també mig centre, el futbolista mexicà de Cruz Azul que va fer un partidàs, va jugar realment molt bé, distribuint bé el joc, pressionant molt bé, i per mi dels jugadors més destacats del que portem de torneig. Però el millor de tots, el que més m'ha agradat en el que portem de Mundial, és Jan Diomandé. No em quedaré cal, em quedaré cal, però no per això, no per dir que Jan Diomandé és un crac, futbolista que estava fa un any al Leganés, que el fitxa el Leipzig, i que ara es baralla en clubs com el Liverpool, el Paris Saint-Germain, pels seus serveis. Extrem, pot jugar a les dues bandes. Va tornar absolutament boig a Incapié, al defensa de l'Arsenal, i per mi, del que portem de Mundial, la millor actuació és la de Jan Diomandé amb Costa d'Ivori contra la selecció d'Equador.
Té 19 anys, Diomandé. 19 anys. I l'està destacant tothom. El Leipzig demana 100 milions d'euros, una mica més de 100 milions d'euros. Però fa dues temporades estava al Leganés.
I no era titular.
I no era titular. O sigui, com expliques això?
Expliques primer perquè el mercat és a la que podem, la gent jove, el preu ja el posem on volem. I segon, perquè els mundials posen molt aquestes històries encara més, no? Que aquest jugador d'aquí dos temporades baixarà el suflé, evidentment, però hi ha una necessitat imperiosa de venda, i això vol dir que els clubs és a la que destaca una miqueta, aquest l'hem de posar a parador. A mi, jo per exemple vaig a Egipte, no? Que és molt bona selecció i que dius, oh, n'hi ha dos o tres, o sigui, veus a jugar a Marmoux a dalt i és... A mi em va semblar un escàndol el partit que va fer Manu Jai, però un escàndol. O sigui, és boníssim aquest jugador. Això el té el City, no? Però hi ha futbolistes de segona divisió, molts futbolistes de segona divisió, que tenen molt de nivell. El risc està en apostar per ells perquè o són joves o perquè el preu que pagaries, no? Jo alguna vegada aquí el que te jugués, el Moixó ara riuria, però he dit noms aquí, que dius, tio, què fas? Un jugador de segona divisió... Hi ha jugadors molt interessants que són molt barats i que és una aposta, però abans que pagar-ne 70, en pagues 2 o en pagues 10, i si no surt bé, quin problema hi ha? Què falles?
Ara hi ha tants factors, molts d'ells quasi incontrolables, que fan que un jugador destaqui o no. Mira Rafinha, o sigui... I ara el veus al Barça i el compares amb Brasil i és que són jugadors diferents.
El jugador...
No? Per posar un exemple proper.
Però si li passava a Messi, sent el millor de la història.
Sí. Discutit amb Argentina.
Però clar, el cas de Jan Diomandé, o sigui que aquest estiu ja el tassen en 100 milions d'euros i fa un any i mig estava en Leganés.
Dos gols i una assistència al Leganés amb 10 partits de segona divisió.
Sí, era un jugador que quan apareixia...
És veritat que era molt jove, no? 17 anys, ara en té 19, en farà 20.
Li veies coses, però a la categoria, te dic jo, que fas al final de temporada, aquella temporada que va ser, en fas un top 10 de bandes esquerres que són precisament jugar bé ell o on solia jugar, i poses 10 davant seu, eh? O sigui, n'haguessis dit 10 abans que Diomandé d'aquella temporada a la Hypermotion, a aquella segona divisió. Bueno, a mi em va agradar molt també Costa d'Ivori, eh? Costa d'Ivori m'agrada, Amat, el que marque, un jugador del United també interessant, té... Bueno, els africans tenen aquest sí, ritme que des del principi ells ja van enxufats independentment del clima i, bueno, van per sobre moltes coses físiques que el primer dia es nota més.
I Ayub Boadí, que també l'ha destacat el Bruno, ahir en parlàvem amb el del Mas i el Ferrón, un migcampista atípic, perquè és un gran estudiant, no? Vaig llegir, crec que al País, que se li donen molt bé les matemàtiques, té 18 anys, és migcampista del Lille i també em crida l'atenció lo molt que agrada als experts.
Sí, el que passa és que ja, aquest ja arriba el Mundial, ja no és... un descobriment, aquest ja arriba al Mundial, ja ho ha dit, ja ha jugat Champions, ostres, tu ja, independentment de les condicions, ja saps que la teva selecció és important, i això et dona un estatus que ja et posa a rendir. Em sembla un futbolista molt interessant.
Ha debutat ara en Marroc, aquest tio,
sí,
no?
Sí, sí.
Jugava en França sub-21 fins al Parón de març.
És que el seleccionador de Marroc és el que ve de sota, no?
Sí. Sí, i a més que estava jugant, o sigui, el març és titular i jugant en partits amb la sub-21
de França.
A França no se'l creuen i se l'emporta a jugar a Marroc. Al març estava jugant en França.
I França amb Tchouaméni, eh?
Al març d'aquest any, eh?
Sí, al març d'aquest any, sí.
Va debutar amb el Marroc als amistosos previs al Mundial.
Sí, sí.
Ara sentiu que el veus amb un ull, eh? Jo dissabte tenia un sopar i jo que estava al partit de fondo perquè la cosa s'allarga i de reull i dius, hòstia, aquest de les grenyes sembla bo. Mm. És un tio que no cal ser Jofre Mateu per veure'l perquè, hòstia, és una passada, eh?
Sí, del 8 de Marroc al 6 de Marroc.
Correcte. I a Marroc, Brahim, que també em sembla que farà un Mundial interessant, eh? Va estar bé, eh?
I el pot fer, després del penal que va fallar.
Sí, por.
A la Copa d'Àfrica.
A veure si ho compensa, perquè... Déu-n'hi-do.
Que clar, tu pots fallar un penal, però no tirant-lo a l'Opanenca.
La manera, no...
Tires allà a rebentar i el porter la pare, mala sort, però vas de guai, si el tires a l'Opanenca i el falles, escolta'm...
No és el context, no?
Te la menges de per vida.
Hi ha molts moments
de per vida,
per pitar penals
per
de Panenca.
Per tonto te la menges de per vida.
Sí, sí, perquè és que si fas gol, te diria que també és criticable. Tot i fent-lo és criticable. És un moment que te jugues tant que...
Però entre fer-lo de Panenca i tirar-lo fort per baix a un costat, la diferència de... heroïcitat que és, no és tan gran com per assumir el risc.
Per això, que inclús és criticable encara que facis gol, perquè te l'ha jugat tant que no toca bé.
En el moment que ho va fer.
No toca bé. Bueno,
ara, l'altre dia, assistència de Panenca, eh? Sóc jo o aquesta bola es frena molt quan bota?
No, és així, perquè fa un control, se li queda molt a baix, se li queda molt a prop del cos i li pega un toc perquè li quedi per davant el jugador però no marxi.
Però després fixa't que Alisson surt de l'àrea i dius, però per què surt de l'àrea el porter si no pot fer servir les mans? Jo crec que Alisson calcula que aquella bola
correrà més.
És que la pilota
passada brutal, sí.
Avui juguen França-Senegal a les 9, a les 3 de la matinada Argentina-Algèria, amb Lucas Zidane a la porteria. A les 12, abans d'Argentina, haurà jugat Iraq-Noruega amb Haaland. I a les 6 de la matinada, per tancar la jornada d'aquesta matinada, Àustria-Jordània. Debuta l'Argentina, la selecció campiona, amb Messi, Scaloni, el seu seleccionador, parlant del futbolista de l'Inter Miami. Se'm fa estrany dir-ho.
Nada.
Bueno, yo creo que ya lo dije, lo de Leo. Creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha. Quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte, siempre será así. No veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado. Y siempre para nosotros ha sido fundamental. Así que ahora lo será aún más. Y se lo ve bien.
6 mundials, eh?
Quin cuidador se tenia que parles de Messi a la roda de premsa. Està més durant, a veure com ho dic, a veure què puc...
Scaloni va ser company de Messi com a jugador i ara és el seu entrenador. Però són 6 mundials, els que porta Messi.
Diu, ha estado en diferents estados, però ha estado sempre, com dic, a vegades ha estat com ha volgut i d'aquella manera, però aquí el teníem i l'havíem de posar. Però, bueno, serà... Tinc ganes de veure Messi al Mundial, no només perquè és el 6è, però a veure què tal hi respon. No té... Avui té un partit... A veure què passa.
Saps que hi ha un estudi que demostra que les persones més progressistes són fans de Messi i les més conservadores de Cristiano Ronaldo?
Ai, sí?
Sí. Laia Pujals, aviam, què tal, com estàs?
Molt bé.
Explica'ns.
O sigui, és un estudi que l'ha elaborat el Social Science Research Network.
Que queda molt bé, eh?
Sí,
no sabem el que és, però queda molt bé.
S'ha de donar sempre crèdit. I han entrevistat a més de 10.000 persones de 26 països de tots els continents, on els hi han preguntat edat, estudis, etc. I també que puntuessin a Messi i a Ronaldo en una escala de l'1 al 7. I el resultat d'aquesta enquesta és que existeix una relació entre la ideologia, és a dir, els progressistes prefereixen a Messi i els conservadors prefereixen a Cristiano. Llavors, la resta de variables, país, estudi o renda, no tenen un impacte molt, molt significatiu. L'únic que sí que té un efecte és l'edat. És a dir, com més joves són, més directa és aquesta relació. De manera que, per exemple, jo, que tinc 20 anys, 22, si votés a l'esquerra, directament diria que el meu jugador preferit és Messi, i si votés a la dreta, diria que directament el meu jugador preferit és Cristiano, mentre que això, a mesura que avança l'edat, es va difuminant una mica. Segons l'estudi, això passa perquè els joves han crescut en entorns on la polarització no es dona només en l'àmbit polític, i això és justament el que volia demostrar l'estudi, tal com ha explicat Roger Tugues, que és periodista de dades, a l'Aquí Catalunya.
Aquest estudi que intentava, més enllà de la curiositat aquesta, és verificar una teoria en ciència política que ve a dir que en un món polaritzat en el que vivim, la ideologia influeix en els nostres gustos i pensaments més enllà d'àmbits que tinguin en relació directa amb la política, no? Fins i tot en la manera de vestir, la música que escoltem, les begudes que bevem, doncs tot això influeix també la ideologia i, per tant, també en els nostres ídols i els gustos en el futbol.
Però és un estudi fet a 26 països, diferents a 10.000 persones. No sé si l'estudi ho controla o no, però pot tenir a veure amb que Messi, diguem-ne, s'associa al Barça i Cristiano al Madrid?
Això no ho diu l'estudi. El que sí diu és que té a veure amb els valors i el que com representa cada jugador.
Perquè hem de suposar que Portugal guanya Cristiano i Argentina Messi?
Sí, és a dir, això és així, però en cap dels dos casos són els països que millor el valoren. Ah, no? En el cas de Messi, és Corea del Sud.
Corea del Sud és qui millor valora, sí, Messi.
I en el cas de Cristiano hi ha fins a 5 països, que són Indonèsia, Turquia, Mèxic, Egipte i Malàsia, que estan per sobre de Portugal. En el còmput global sí que guanya Cristiano, és a dir, Cristiano guanya en 11 països i Messi ho fa en 8, i la resta, és a dir, els 7 restants, no tenen, o sigui, no es posicionen. Per exemple, Brasil o Alemanya no es posicionen a favor de cap dels dos.
O sigui, aquest estudi el que diu també és que hi ha més gent fan de Cristiano que de Messi.
Exacte.
Bueno,
sí.
Cada cop van més les dretes, no? Al món?
Sí, també.
Molt bona reflexió.
Sí o no?
Sí, sí.
És que el que digui el sigui del Barça i del Madrid, a mi el que em ve és la manera de jugar. Messi se l'associa més a col·lectiu, a fer jugar l'equip. Cristiano.
Exacte.
És més que l'equip jugui per ell. Ah. És la figura individual.
Sí,
fanatisme, autoritarisme.
Sí, l'estudi també diu que, és a dir, la relació entre països i el seu jugador preferit no té especialment a veure amb el règim polític. És a dir, pot haver-hi dictadures que prefereixin a Messi i pot haver-hi règims democràtics que prefereixin a Cristiano Ronaldo.
Però per què passa això? Per què s'arriba a aquestes conclusions?
Doncs, com dèiem abans, i com també ha dit en Roger Tugues al matí, depèn de la imatge i els valors que projecten cada un d'ells.
Messi, que es caracteritza o projecta una imatge de persona tranquil·la, respectuosa, orientada doncs, a la família, que prioritza l'equip per sobre l'individu i, per tant, uns valors comunitaris i cooperatius que agradarien i es vincularien més doncs, a la ideologia progressista. No? En canvi, Cristiano Ronaldo, que és una persona doncs, que la imatge que té clarament és individualment dominant, autopromocional, explícitament actiu pel que fa a l'excel·lència personal, doncs es vincula més amb valors com la meritocràcia i l'èxit individual que vincularien més amb una ideologia més capitalista, no? I això, doncs, a tot arreu es veu així i es vincula.
Flipes o no?
Bastant, flipo. El que passa és que bueno, l'explicació m'encaixa bastant. Hi ha molts matisos, no? Però és un estudi que són 26 països, per tant. Però, clar, Messi ha fet feliç a tanta gent que jo diria que el tema de Cristiano té més a veure amb èxits i figura individual que no pas amb diria intel·ligència emocional, no sé com expressar-ho.
Gràcies, Laia. Aviam, Nil, què passa amb la preparació física del Barça? Que vam explicar l'altre dia que Julio Tous deixarà de portar, diguem-ne, la supervisió del primer equip, passarà a supervisar una àrea transversal amb esportistes de diferents disciplines, que Hansi Flick volia incorporar a un tècnic alemany que
Holger
ja va
Broich.
Tenir al Bayern de Múnich, com es diu?
Holger Broich.
Però es veu que aquest tio no vol venir?
Es veu que aquest tio no vindrà, ja va tenir una opció per venir el 2024 quan va sortir del
un Bayern, alemany que no vol venir a Barcelona a viure.
No vol venir a Barcelona a viure i a més que es porta bé amb
el truqui el Mallorca, a veure què.
És que a més i segons han informat des d'Alemanya, insisteixo,
aquest tio sap la quantitat d'hores de sol que hi ha a Catalunya?
Aquest tio
deu estar a Màlaga, perquè ja està a Màlaga cap setmana i està ple, o sigui, deu estar allà.
Em sembla que el que ha fet aquest bon home, preparador físic del Bayern a l'època del sextet, que va posar tothom tan i tan fort, és desvincular-se del món del futbol. S'ha incorporat a un grup anomenat Schwarz Group, un grup empresarial que controla, entre d'altres, un conglomerat d'empreses, entre altres Lidl, que és una de les més representatives.
O sigui, rebutja el Barça per treballar al Lidl.
Lidl Trek, que és un equip de ciclisme que patrocina Lidl, i ara mateix és l'encarregat, és membre del Consell Divisional de Salut i Rendiment i té el seu propi laboratori, és a dir, que han caminat la seva vida professional cap a un altre camí que no és el del futbol. Per això sembla que rebutja el Barça, per tant es quedarà a Alemanya fent aquesta feina. Igualment el Barça està en la recerca d'aviam qui pot assumir aquesta feina. A Julio Toro se li va comunicar ja fa unes 2-3 setmanes que feia aquest pas al costat, ja ho vam explicar, la relació deteriorada amb Hansi Flick, i com que Alejandro Echevarría i Deco li mantenen la confiança, doncs s'encarrega d'aquest grup transversal d'apostar, de fer millorar a jugadors escollits tant del futbol base del Barça, juvenil i filial, com d'altres seccions.
Et preocupa la preparació física del Barça després del que ha passat aquest any o no?
Sí que em preocupa, no tant per les persones responsables, sinó perquè estigui molt alineat amb l'entrenador, que proposa un model molt exigent i que necessita probablement de, no, que les dues àrees estiguin molt, molt unides i molt, amb molt bona comunicació. Crec que el mètode Flick, pressió, línia molt avançada, tot això és explosivitat, gent que estigui superendollada, i les lesions aquest any evidentment han posat en entredit això.
Per cert, a la porteria què? Perquè
hi ha uns quants melonets aquí.
O sigui, el Barça té 300 porters, però només val la pena un, que és Joan Garcia.
El titular seria que el Barça té 7 porters en contracte fins al 30 de juny. Depèn del 30 de juny algun que acaba ara mateix, Joan Garcia, no falta que en parlem, és l'aposta, és l'únic que val, com diu Sique. Chesney, que té contracte un any més fins al 2027, té una clàusula unilateral que qualsevol de les dues parts pot fer que aquest contracte s'acabi, però que en principi ha de seguir si no hi ha cap altra novetat. I aquí comencen una sèrie de porters que en principi cap hauria d'estar al Barça l'any que ve. Ter Stegen, el primer. Contracte fins 2028, una xifra altíssima. Va marxar cedit al Girona.
Sí, que ja vam explicar, ara ho recordo, que si s'hagués quedat a primera divisió, Ter Stegen hauria continuat al Girona.
El que volia Mitchell, i la voluntat que també tenia amb Ter Stegen, és d'allargar aquesta etapa al Girona. Evidentment, aquest escenari es va desdibuixar. Figura clau perquè Ter Stegen fitxés pel Girona al gener.
I ja serà Mitchell. Figura clau perquè fitxi per l'Ajax?
Doncs, si a Mitchell li pregunten al seu porter prototip ideal per un equip seu, ja fa anys que ho diu, és Ter Stegen. Que se'l voldran portar, sí. Una altra cosa és que pugui acabar de convèncer-li i econòmicament es pugui donar, però que Mitchell ja va ser clau i vol emportar-se a Ter Stegen a l'Ajax. És així. Bueno, què passa amb Ter Stegen? En tot cas, tot fa pensar que, evidentment, el Barça no hi serà, contracte fins al 2028. Iñaki Peña, que és l'altre que té contracte fins a més llarga durada, 2029, aquest any ha jugat partits a l'Elx, ha acabat sent suplent de Matías Dituro, torna al Barça, però ens expliquen des del seu entorn que l'opció de quedar-se al Barça està pràcticament descartada, per tant, s'ha de trobar la fórmula, ja sigui en forma de traspàs, en forma de rescisió, perquè recordem que Iñaki Peña va arribar a Chesney i Flick li va treure la titularitat i va posar a Chesney a jugar, per tant, Iñaki Peña tampoc contempla l'opció de quedar-se. El Barça, vam explicar fa una setmana al que t'hi jugues, que Diego Cochen, porter amb contracte fins al 2028, ha estat el tercer porter aquest any del Barça, marxarà al Lyngby de Dinamarca, ja hi ha l'acord està tancat, falta només la revisió i firmar el contracte, li asseguren jugar, part del fons d'inversió que és propietari d'aquest equip és americà. Diego Cochen és internacional amb els Estats Units, de fet ha estat fent aquest grup d'ajuda abans de que marxés al Mundial l'equip de Pochettino, per tant Diego Cochen que marxa a Lyngby a jugar, li han promès jugar, ja ha decidit marxar allà perquè hi ha altres casos com el d'Ander Astralaga que torna de Granada, no té contracte, acaba el 30 de juny. El Barça té una opció per executar-li un més dos fins al 2028. De moment encara no està clar què és el que farà el club. En tot cas, tot fa pensar que acabarà la seva etapa al Barça. I després també hi ha Aaron Jacobishvili, que ha marxat a l'Andorra, que té contracte fins al 2028 i que el més normal és que torni a encadenar una altra sessió perquè encara li quedarà un any més. El Barça confia en Jacobishvili, però els precedents tant d'Estrela com de Jacobisvili, a segona, que no s'han assentat i no han jugat amb regularitat, fan que Diego Cochen prengui aquesta decisió de marxar a jugar a Dinamarca. 7 porters en contracte, un que és Joan Garcia, la resta tot molt a l'aire.
Chesney seguirà, i em sembla bé, si tens 3 porters. Però ja ho he dit altres vegades, no és una prioritat, no és una preocupació, i ho puc entendre perquè tens a Joan Garcia. Però els partits on hem vist a Chesney són com per preocupar-te de tenir un segon porter que pugui jugar.
A mi no em sembla bé que segueixi Chesney. Jo entenc el que el Barça proposa, que és un futbolista que dintre té un cert pes. Crec que la planificació esportiva ha de passar per sobre d'aquestes coses, però tema Chesney a part, que no em sembla que continuï. Jo, amb el que tenim, la principal preocupació és que surti Ter Stegen per una qüestió vestidor econòmica, i Jacobisvili amb un ull que sigui l'últim en sortir, perquè si te l'has de quedar, jo, per mi seria la posta.
Tu l'has vist jugar molt aquest any, no? Perquè comentes partits de segona divisió.
El que ha jugat sí, perquè és veritat que al final ha sigut a Obono, però el que ha jugat sí, i ja l'havia vist jugar aquí, i em sembla un porter amb una personalitat, amb una planta i amb una manera de fer, com per tenir-lo, probablement necessiti, no?, una mica més de foc, però...
Però et serviria de suplent?
A mi sí. Tornem al mateix escenari. Si pots tenir un porter més fiable, si t'has d'anar a gastar-te diners amb un porter perquè et pot treure per portar segons quin jugador que necessites més tal, tenint a Joan, i com que Chesney hi serà, jo, per mi, l'altre porter ha de ser una figura de la casa, aposta de club.
En tot cas, sí que són els dos, tant Diego Cochen com Jacobisvili, que el Barça sí que vol mantenir controlats, i que són els dos amb els quals el Barça creu que hi ha potencial. Ander Astralaga i Iñaki Peña, sembla que el més normal és que acabin desvinculant-se ja del Barça aquest mateix estiu, però les figures de Diego Cochen i de Jacobisvili, que es creuen al Barça, que tenen potencial de futur, evidentment hi ha Joan Garcia, s'ha de buscar alguna solució, i el més normal és que els dos juguin cedits aquesta temporada. Els dos acaben contracte el 2028 amb el Barça.
Ens ha enviat un missatge un oient al 606-32-72-11 que volia apuntar-nos no sé què de Yandy Omandé.
Un tironcito de orejas para Nil y para Jofre. Diomandé no jugó nunca en segunda división. Jugó en el Leganés cuando estaba en primera. No mucho tiempo, algunos partidos, porque la mayoría de los encuentros fueron con el filial. Otra cosa, el Leipzig no lo pone en el mercado. El Leipzig le pone la tasación de 100 millones porque no quiere venderlo. Y un porcentaje elevado del importe de una futura venta será para el Leganés, que obviamente estará rezando porque se haga ese traspaso.
I el altre porcentatge és el mereix l'oient.
Home, sí, i tant si se'l mereix l'oient.
Fa pinta que el té molt controlat.
Ja, molt, ja. Sí, sí, no sé qui és aquest oient, Helena, però controlem-lo per si de cas.
Ja, si tinc el percent, també.
No recordava que era la primera de l'any.
Clar, l'any que baixa, no representa per la temporada.
No, molt bé l'oient, i molt bé l'Helena, que m'ha dit que poséssim aquest àudio sense dir-me que us fotia un castanyot a tu i al Nil.
No.
Per a que no el silenciés.
Per això també, per això sí que estan els oients.
Helena, apunta el telèfon i el nom d'aquest oient, per si de cas, que veig que controla molt a Diomande, i és un jugador... I digues-li que el Nil el truca ara després.
Sí,
jo li faig una abraçada i li agraeixo la
correcció. Sí, clar que sí, clar, és el Leganés de primera divisió que ha baixat
que,
a segona.
Que baixa, que va baixar. Sí.
Jofre,
digue'm,
que ens anem veient i escoltant aquests dies.
Vinga, que segueixi la cosa. Calma i platja.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.